Mollet al dia.
Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dilluns 24 de març del 2025. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. Es compleixen 10 anys de l'accident de Germanwings als Alps francesos, on hi va morir la mulletana Marta López. A la ciutat es va inaugurar l'espai d'entitats Marta López Izquierdo, un espai que homenatja la mulletana i serveix com a record de la seva implicació amb diverses entitats locals. I Juan Jiménez ha estat reelegit secretari general de Comissions Obreres al Vallès Oriental, Maresme i Osona. Un dels objectius és enfortir el sindicalisme juvenil. I ja hi ha nova data per la Festa de l'Arbre i la Biodiversitat. Es farà aquest diumenge a les 11 del matí a Gallecs. Es plantaran 300 arbres autòctons. I l'Ajuntament de Mollet ha tornat a licitar el canvi de gespa al camp municipal de futbol Juan Bocanegra. L'import és de 289.000 euros. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, control tècnic, Carla Ramos, Emma Balea i qui us parla, Joel Gascón, a la redacció.
Mollet al dia, notícies.
Aquest diumenge a Barcelona ha commemorat el desè aniversari del tràgic accident de Germanwings amb un emotiu homenatge a les 150 víctimes de l'incident, 54 de les quals eren espanyoles, moltes d'elles catalanes. La cerimònia va tenir lloc ahir a la Terminal 2 de l'aeroport del Prat, on es va recordar el dolorós succés que va tenir lloc l'any 2015 als Alps francesos, quan el copilot Andreas Lubitz va estavellar l'avió de manera deliberada, provocant la mort de tots els ocupants del vol. En l'accident hi va morir Marta López, originària de Mollet. A la ciutat es va inaugurar l'espai d'entitats Marta López Izquierdo en un acte presidit per l'alcaldessa Mireia Dionisio. Aquest espai homenatja la mulletana que va morir en aquell accident i serveix com a record de la seva implicació amb diverses entitats locals com el món de la dansa i el casteller. Cristina Subirats, filla de Marta López, explicava ahir als informatius de Televisió Espanyola que 10 anys després ja no hi ha el mateix dolor. També ha remarcat que no estan satisfets en com es va jutjar l'accident, perquè creuen que es van deixar de jutjar més culpabilitats més enllà de la del pilot.
Ja no hi ha aquell dolor que hi havia al principi o aquell xoc que tens inicial per la situació realment amb la que va passar tot això. Jo sobretot amb el que més penso que és una cosa que sempre passarà és que la trobes a faltar. Satisfeta? No, perquè al final sí, és veritat, el culpable anava a l'avió, el culpable últim anava a l'avió, és mort, no se'l pot jutjar, està clar, però aquí jo crec que es van deixar de jutjar altres possibles culpabilitats.
L'espai d'entitats s'ha pogut crear gràcies als fons econòmics de Lufthansa, que va establir una ajuda de 100.000 euros per víctima amb l'objectiu de finançar projectes que compleixin els somnis de les persones que van perdre la vida en aquell accident.
Mollet al dia, notícies.
Comissions Obreres del Vallès Oriental, Maresme i Osona va celebrar el seu quart congrés a Granollers el passat dimecres, on es va ratificar la reelecció de Juan Jiménez com a secretari general del sindicat. Jiménez, originari de Granollers i resident a la Garriga, ocupa el càrrec des del 2022, després de substituir Gonzalo Plata, que va passar a formar part de la direcció nacional. Jiménez ha expressat a Ràdio Mollet el seu agraïment per la confiança renovada i ha remarcat que afronta el nou repte amb orgull, amb l'objectiu de no deixar ningú enrere.
Molt d'orgull perquè hi ha un consens molt ampli al voltant de l'informe de gestió. L'informe de gestió és tota la feina que hem fet durant els 3 anys, 4, perquè el primer va ser el Lalo i els 3, que he estat jo del capdavant, però també amb molt d'orgull perquè hi ha un consens molt ampli del pla d'acció de del que hem de fer. Llavors, al voltant de del que hem de fer, la prioritat de la nostra organització, com sempre, és no deixar ningú ni ninguna enrere.
Des de la directiva de Comissions Obreres es reclama un contracte social amb l'objectiu que les persones tinguin un habitatge digne i condicions laborals dignes.
Els treballadors i les treballadores el que necessiten és un sostre per poder viure amb dignitat, unes condicions laborals dignes, i això vol dir contracte indefinit i salari digne per poder viure i per poder viure amb dignitat. Clar, per això estem reclamant la reducció de la jornada laboral. Reduïm la jornada laboral perquè és la manera de redistribuir la riquesa i, per tant, redistribuïm la riquesa a través de la reducció de la jornada laboral. Per què? Perquè també donem més oportunitats a la classe treballadora que tenim a l'atur. També posarem en marxa el projecte de col·lectius vulnerables que li diem per intentar interrelacionar amb tots els col·lectius vulnerables que tenim al territori.
Juan Jiménez ha destacat la força de Comissions Obreres com a líder del canvi social perquè segueixi sent la primera força sindical al nostre país. Jiménez ha reconegut que hi ha molta feina per fer, però gràcies al consens de caràcter generalitzat que hi ha al sindicat, diu, tot és més fàcil de dur a terme.
Penso que tenim un ampli ventall de feina amb el pla d'acció, que és el pla de treball que hem de desenvolupar, però al final, quan hi ha un consens de caràcter generalitzat, evidentment amb una veu crítica, crítica per canviar la societat, que no sé si canviem la societat i el món, però millorem la vida de moltes persones, això és el sindicat. I això és el perquè la gent segueix donant confiança a Comissions Obreres, perquè al final nosaltres cada 4 anys renovem els nostres compromisos amb els companys i les companyes del centre de treball. I això dona la capacitat de poder anar a les taules de concertació territorial per intentar millorar també la vida de les persones treballadores.
Durant el Congrés també es va aprovar diverses resolucions que aborden qüestions laborals i socials. La primera resolució proposa que Comissions Obreres insti el Congrés dels Diputats a legislar un conveni especial amb la Seguretat Social per permetre que les persones que tinguin menys de 2 anys de cotització per arribar als 15 puguin rebre una pensió contributiva de jubilació. Una altra resolució fa referència a la creació d'una coordinació estratègica entre les 3 intercomarcals de l'entorn metropolità amb l'objectiu de millorar la gestió de residus, la mobilitat, el tren orbital, les energies renovables i l'habitatge. D'altra banda, el Congrés de Comissions Obreres va aprovar un pla per enfortir el sindicalisme juvenil, oferint eines als joves treballadors per organitzar-se i lluitar per millorar les seves condicions laborals. L'objectiu és aconseguir noves altes provinents de persones joves, dones i migrants.
Sobretot, com donem participació i incorporem encara més a la gent jove a la nostra organització. Com incorporem a la gent migrada, que ja representa quasi el 30% de les persones assalariades dels nostres territoris? Com integrem a totes les persones, dones, migrades i joves, de caràcter general, dintre de la nostra organització? Hem de dir que hem incrementat la nostra afiliació els 2 últims anys en un 5%.
A més, Comissions Obreres va reafirmar la seva aposta per una mobilitat més sostenible i va instar a canviar el model actual per adaptar-lo a les necessitats de l'Agenda 2030. La festa de l'arbre, que estava prevista per aquest passat diumenge, ha hagut de ser cancel·lada a causa de les intenses pluges dels darrers dies. Les condicions meteorològiques han deixat el terreny massa impracticable per a la plantada d'arbres prevista. El regidor de Justícia Ambiental, Ferran Segarra, explicava ara que la propera festa de l'arbre ja té data i serà el diumenge 30. Tot i això, ha destacat les dificultats per trobar un calendari en aquesta època tan atapeïda de l'any i també perquè l'abril és la data límit per plantar els arbres en les millors condicions.
Sí, ara, com dius, estem a veure quina nova data podem trobar. Al final, com ja sabeu, no? Mollet és una ciutat molt viva, hi ha molts actes i a vegades és complicat trobar aquest encaix, però bueno, de ben segur que d'aquí a poc ja podrem comunicar aquesta nova data. Aquí al final també el tema climatològic ens limita no només pel tema pluja, sinó també pel tema calor. L'ideal és plantar, bueno, durant l'abril com a molt tard, però bueno, aquí hem de mirar en temes d'agenda a veure quan podem trobar aquest forat per fer aquesta festa.
Una data que hem conegut avui, que serà aquest proper diumenge a les 11, on la festa de l'arbre es farà la plantació de 300 arbres i arbustos autòctons a Gallecs. L'esdeveniment, que vol promoure la importància de la biodiversitat i dels espais verds, comptarà amb tallers familiars i activitats lúdiques. Ferran Segarra ha explicat que es farà un taller per fer nius de ratpenats, que això ajuda a combatre la processionària.
També fer una part ja més de tallers, d'una mica explicar temes de biodiversitat, no? De valors de biodiversitat, el tema d'aquests tallers, no? Enguany també hi havia uns tallers per crear nius de ratpenats, per exemple, això m'ho van explicar fa poc, no? Però que aquests ratpenats van molt bé per també ajudar a controlar la processionària. Llavors són coses que intentem també reintroduir per aconseguir doncs, equilibrar també aquests problemes, no? amb aquestes plagues, per exemple.
El regidor Mollet ha recordat que gràcies a la festa de l'arbre, ara la ciutat té el parc dels pinatons tot ple d'arbres.
Inicialment sí que es va començar més a la part de pinatons, que això va ser degut a un problema que hi va haver, que van morir gairebé tots els pins de la zona. Llavors es va voler treballar allà amb la idea de repoblar, no?, aquesta massa d'arbres de la zona. I amb aquesta idea també es va anar construint el parc de pinatons que teníem a dia d'avui, no?, tota aquesta part dels camins que hi ha, dels molins de vent, no?, una mica amb aquesta idea. Ara que sí que l'estat de pinatons ja està, bueno, més atapeït d'arbres del que estava fa 20 anys, doncs sí que ens hem mogut ja més a la part de l'entrada a Gallecs.
La festa de l'arbre serà, com dèiem, el dia 30 de març, aquest proper diumenge, a partir de les 11.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Hasta luego, cocodrilo.
Mollet al dia, informacions de servei.
I comencem les informacions de servei parlant del temps en crònica del Lluís Mi Pérez. Molt bon dia.
Bon dia. En Cans esperen unes properes hores molt i molt primaverals. De fet, els núvols creixen amb moltes ganes, aquests núvolets de cotó. I típicament primaverals, a hores d'ara ja es desenvolupen força i, de fet, aniran deixant alguns ruixats entre les comarques de Girona, les del Pirineu i Prepirineu. També al voltant de les muntanyes del nord de Barcelona, això imminentment, cap al Montseny, al Cabrerès, també les muntanyes del Montnegre, fins i tot al voltant de Montserrat. Els núvols un palet més trencats els tindrem a les comarques de Tarragona, però compte al llarg de la tarda perquè els ruixats, les tamborinades, moltes d'elles amb calamarsa, s'aniran fent les protagonistes a les comarques metropolitanes i de la Catalunya central, fins i tot cap a la banda del Montsec o a les muntanyes de les Garrigues també tindrem algun xafaguet. Temperatura lleugerament més alta que la d'ahir, però quan descarregui l'ambient quedarà fresquet una altra vegada. Atenció al dimarts, serà un dia molt canviant. Clarianes al matí, tempestes a la tarda. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies a Lluís Mi. Pel que fa a la farmàcia de guàrdia, és la farmàcia 365 del carrer Francesc Layret, número 73. L'Associació de Veïnes i Veïns de Can Borrell troben a faltar un espai a la ciutat de reunió amb altres associacions veïnals de la ciutat, en un moment en què les entitats de veïns passen per una manca de relleu generacional i falta de gent dels barris implicada. Des de Can Borrell els agradaria tenir un espai de trobada amb altres entitats per crear vincles i compartir experiències. Jacqueline Bravo i Núria Belmonte són la presidenta i la secretària de l'Associació de Veïns de Can Borrell.
Jo ho trobo a faltar més aviat, i encara que més o menys hi ha algunes èpoques de l'any, per exemple l'Associació de Santa Rosa ens ha convidat alguna vegada quan fan la seva festa del barri.
La de l'Estació del Nord, la de també, la veritat Nord, és que també. Sí, és veritat, sí.
Però, clar, que no hi ha alguna cosa així en comú. Existeix, diuen, la federació i aquestes coses, però això no són les associacions de veïns.
Aquest és un dels temes que s'ha posat sobre la taula en el decurs de l'espai veïnal que compartim cada dijous al magazín de Ràdio Mollet Posa les Piles. Un altre tema que s'ha després en aquest espai són les trobades anuals que des de l'entitat veïnal de Can Borrell mantenen amb la policia de proximitat. Núria Belmonte ha parlat de la seguretat del barri.
La veritat que molt bé, perquè es veu que els robatoris quasi bé no n'hi ha, no hi ha ocupacions, o sigui, cada moment tocarem fusta, pum, pum. De moment, el barri està en aquest tema de seguretat, el barri està bastant tranquil.
Les associacions de veïns de Mollet passen per un moment complicat en què cada vegada hi ha menys gent implicada amb el barri, i amb les mateixes entitats, ho explica Núria Belmonte.
que això seria el més maco, no? Doncs que la gent pogués participar i s'adonés compte de la importància de tenir una associació veïnal. Uh-huh. El que passa és que costa molt. Costa molt perquè... costa. Cadascú ara... Tot ha canviat, la societat ha canviat molt i el sentiment de lluita per al barri ens que, es queixen, però no són capaços ni de fer-s'hi socis, de vindre, d'opinar de coses que es podrien fer. I clar, nosaltres som tres i ens veiem doncs, soles, no? Perquè no ve la gent.
L'Associació de Veïns i Veïnes de Can Borrell es troba a l'Avinguda Caldes de Montbui, número 23. I la botiga friki de Mollet Quantum Breaker Shop ha organitzat pel dissabte dia 29 una League Challenge de Pokémon, un esdeveniment centrat en aquests ninots ficticis on els jugadors s'enfronten a altres competidors per aconseguir recompenses i punts que els poden portar a campionats mundials. L'impulsor de la League Challenge a la nostra ciutat és el molletà Alberto Checa, qui és jugador de cartes de Pokémon i jutge en altres competicions. Checa ha explicat a Ràdio Mollet que organitza esdeveniments de jocs habitualment i volia portar a la seva ciutat un campionat per no haver-se de desplaçar fins a Barcelona.
Jo jugo al TCG i clar, doncs, com sóc organitzador i jutge, doncs vaig dir... Em quedava molt lluny Barcelona i vaig intentar buscar tendes i així per poder fer els events i em vaig topar en Quantum Breaker Shop i vaig parlar... amb l'organització i demés, i els va semblar una bona idea començar amb Pokémon i des d'aleshores, doncs, molt bé. Jo faig tots els divendres tenim Lliga de Pokémon, que és oficial i tot això, per el procés que s'ha de fer per oficialitzar el tema.
A principis d'any, Mollet ja va acollir la League Challenge de Pokémon i després de l'èxit ho ha tornat a repetir. La League Challenge es durà a terme a la mateixa Quantum Breaker Shop i els participants podran jugar a les tres modalitats competitives que existeixen actualment i que són el Pokémon Go, les cartes TCG i els videojocs. En els challenges són els primers nivells de les competicions, seguits de les caps i, finalment, d'àmbit internacional, on competeixen jugadors d'arreu. Alberto Checa ha detallat que la League Challenge que porten a Mollet se centra en les tres modalitats de joc perquè els jugadors puguin guanyar punts per anar als torneigs mundials.
Els jugadors de videojocs i de Pokémon Go, com no els hi volen fer espai a cap joc perquè puguin competir, doncs van decidir també... ficar-s'hi com a la bossa i doncs sobretot per la comunitat i és el que interessa.
Pel que fa al funcionament de la League Challenge, Alberto Checa ha comentat que les competicions aniran per temps. Primer es començarà amb les cartes, després el Pokémon Go i per la tarda es jugarà als videojocs.
Anirà per temps. Es podria fer simultani però no tenim espai. Per això farem primer... A les 11:30 em sembla que començava el challenge de cartes i després a l'una, que sí que pot coincidir simultàniament, farem el del Pokémon Go i per la tarda ja sí que s'hauria videojocs i seran bueno, rondes de 30 minuts al millor d'1 i porten la seva manera de classificar, que és en rondes suïsses. I els de videoconsola sí que tenen un top cut, però que ja és més complicat. Però sí, serà tot el dia, estarem fent Pokémon a la tenda.
La League Challenge tindrà lloc el dissabte dia 29, però de cara al maig se celebrarà una copa el diumenge 25 de maig en coincidència amb el dia de l'Orgull Friki. La botiga Quantum Breaker Shop acollirà la competició.
Mollet al dia, els esports.
I el club de futbol Mollet Unió Esportiva s'ha imposat al Roses per 2-0 amb dos gols de Maxi Pellejero en els primers 17 minuts. Amb aquest resultat, l'equip molletà puja a la desena posició i s'allunya 4 punts per sobre del descens. El tècnic de l'equip, Luis Gallego, ha remarcat que, malgrat la victòria, a l'equip els hi va costar tancar el partit.
Penso que hem fet un primer temps molt complet, hem intentat que l'equip mantingués la intensitat i la idea de joc del primer temps. El Roses ha fet una passa endavant i nosaltres per algun motiu no hem acabat d'estar igual de bé que la primera part i no hem sigut capaços. Analitzarem en vídeo, com sempre fem, el partit i veurem què ens ha pogut faltar la segona part per acabar de tancar el partit amb més holgura.
Víctor Grande, jugador del Club de Futbol Mollet Unió Esportiva, i s'ha mostrat satisfet amb el partit de l'equip molletà. Grande ha remarcat que necessitaven tenir un partit tranquil sense haver de patir.
Hemos empezado con dos goles tempraneros de Masi, muy bien enchufando sus dos primeros goles. Bueno, a partir de ahí el partido ya va más tranquilo. Ya teníamos ganado un partido más tranquilo, siempre sufriendo y eso. Bien, buen partido. Ya teníamos ganas. Veníamos de tres partidos que nos habíamos muy contentos y se agradecen, la verdad, los tres puntitos.
I a segona catalana, victòria de la Molletense per 2-3 al camp del Cirera. L'equip és sisè classificat a un punt de les places del play-off d'ascens. A quarta catalana, victòria de la Lourdes 2-0 i ara estan en posicions d'ascens, cinquens classificats. I qui continua primer és el Dema Grup Mollet, que va guanyar el quarte de Huerva per 70-86 i són, com dèiem, primers classificats amb una victòria sobre el rival, el Castelldefels. Finalment, a nivell femení, l'equip de Supercopa del Sant Gervasi es va veure superat pel Càmping Bianya, Roser, 59-54, i l'equip masculí del Sant Gervasi va guanyar a un rival directe per l'ascens als Escolapis de Sarrià per 61-68. I ara canviem de tema i parlem que l'Ajuntament de Mollet ha tret a licitació pública el subministrament i instal·lació de la nova gespa artificial al camp de futbol municipal Juan Bocanegra. El termini per presentar les ofertes finalitza el 22 d'abril. Aquest plec també contempla el reaprofitament de la gespa que es retiri del camp de futbol per col·locar-la al camp situat al costat de la plaça Andalusia. El regidor d'Esports a l'Ajuntament de Mollet, Leo Conde, explicava ara fa uns mesos que amb aquest canvi de gespa es vol tancar el cercle de canvis de gespa de la ciutat.
Tanquem el cercle d'una manera de renovar totes les gestes de tots els camps municipals de Mollet. I la camp de Canegre ja tanquem aquesta situació. A més, en principi, el 18 d'octubre tindrem ja el 20, seria l'empresa que faria, que tindria l'adjudicació d'aquest canvi de gespa. I té la salvetat de que el que volem és aprofitar la gespa del Juan Bocanegra, posant-lo als camps que estan situats al costat de la plaça d'Andalusia i així donar-li una segona vida i aprofitar per arreglar aquest camp que té molt ús amb els nens i les nenes.
Perquè el procés sigui més ràpid, s'ha reduït el període d'execució. A l'anterior contracte, perquè recordem que és el segon cop que es treu a licitació, era de 2 mesos un cop s'adjudiqui i en aquesta ocasió serà de 40 dies per la gespa i 30 per reinstal·lar la gespa a la plaça d'Andalusia. Recordem, no?, que és el segon cop que es licita el canvi de gespa després que el passat mes de desembre la licitació quedés deserta. Enguany, el pressupost s'ha reduït 28.000 euros i passa de 317.000 a 289.000 euros. Per a més informació i presentació d'ofertes ho podeu fer a contractaciopublica.cat. Aquí l'informatiu Mollet al dia. Abans de marxar, repassem titulars. Es compleixen 10 anys de l'accident de Germanwings als Alts Francesos, on hi va morir la molletana Marta López. Juan Jiménez ha estat reelegit secretari general de Comissions Obreres al Vallès Oriental, Maresme i Osona. I ja hi ha nova data per la Festa de l'Arbre i la Biodiversitat. Es farà aquest diumenge a les 11 del matí a Gallecs. I fins aquí l'informatiu. Nosaltres ens hi retrobem demà. Que vagi bé. Adéu-siau.
Mollet al dia, un programa produït pels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet.
L'Angle del Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet.
conduït i presentat per Álvaro Rodríguez, Eva Otrero i Àlex Bermúdez.
L'Angle del Miramar està a Instagram. Ens podeu seguir a @angledemiramar.
També pots escoltar l'Angle del Miramar sota demanda a Spotify, iVoox i Amazon Music.
Escolta'l tots els dilluns a les 7 de la tarda.
Remissió tots els dissabtes a les 12 del migdia.
L'Angle del Miramar, a Ràdio Mollet.
La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.